Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. Un terratrèmol de magnitud 2,3 a l'escala de Richter amb epicentre a la costa del Maresme ha estat percebut lleugerament i sense provocar danys, segons ha informat l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, que situa el sisme a les 14:32 hores. Protecció Civil demana als ciutadans que l'hagin sentit, que informin de les circumstàncies. La setmana passada, un terratrèmol de grau 4,2 es va deixar sentir a diversos punts de Catalunya. El seu epicentre, en aquest cas, era l'Alt Urgell. Tampoc va provocar incidents personals o materials. Anem a l'Empordà. La ciutat de Figueres s'adhereix al projecte Apropa Cultura. D'aquesta manera, l'Ajuntament obre els seus 3 espais culturals i tota la seva programació cultural a les entitats socials del tercer sector que treballen amb persones amb risc d'exclusió social. Una adhesió que permetrà fer que la cultura que es programa a la ciutat sigui més inclusiva. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
L'Ajuntament de Figueres segueix els passos del Museu del Joguet de Catalunya i també s'adhereix al projecte Apropa Cultura. El Museu del Joguet ho va fer l'any passat i ara suma tota la programació teatral de la ciutat. Així doncs, els espectacles o concerts que es duen a terme a l'Auditori del Convent de Caputxins, a la Cate o al Teatre del Jardí, ara també estaran inclosos dins d'aquest projecte que vol acostar la cultura a aquelles persones vulnerables o en risc d'exclusió social. L'alcalde i regidor de Cultura de la ciutat de Figueres, Jordi Masquef, explica així l'aposta del consistori per a aquest projecte.
Quan ens vam adherir en aquest programa Cultura és bàsicament de fer la cultura molt més accessible a tota la gent, que tota la gent pogués accedir a aquests equipaments amb igualtat de condicions i, per tant, fer la cultura i fer, en aquest cas, tota la programació estable del teatre que tingués aquest element d'inclusiu per quan, repeteixo, la nostra finalitat última és que tothom tingui accés al que és la programació estable del teatre.
Una adhesió que beneficiarà les entitats del tercer sector que treballen a la comarca, que podran gaudir dels avantatges que s'ofereixen dels diferents equipaments culturals de la ciutat i que ho podran fer de manera senzilla a través del lloc web de Propa Cultura.
I la cooperativa Conca de la Tordera reunirà demà dijous amb representants del Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya per valorar els danys de la calamarsada de diumenge passat. Ràdio Palafolls, Jordi Arbat.
De calamarsada d'aquest passat diumenge, la cooperativa palafollenca ha fet balanç dels danys ocasionats als conreus de Palafolls. Segons apunta la cooperativa, pràcticament el 100% de la collita de molts productes està afectada i es mostren pessimistes de cara a la seva comercialització. El gerent de la cooperativa Conca de la Tordera, Josep Ferrer, explica que ja s'ha determinat per aquest dijous una reunió amb el Departament d'Agricultura de la Generalitat per valorar la situació.
Dins de les seccions que estem prenent a nivell de cooperativa, de Conca de la Tordera, hem fixat una reunió amb el Departament d'Agricultura de la Generalitat per veure quines mesures pal·liatives podem posar en marxa de cara a mantenir una mica la renda del pagès. Perquè, clar, ara tornar a sembrar, tornar a comprar el planter, tornar a tirar adobs, tornar a tirar fitosanitaris, tornar a tirar tot, és complicat.
La calamarsada de diumenge ha afectat principalment a tots els cultius de fulla tendra, com enciams, escaroles o cebes, i només es podran salvar aquells que estaven més forts, com algunes cols, o d'altres conreus, com les patates.
I a aquesta hora, això és tot. Gràcies per la seva atenció.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Benvinguts al Far. Avui és un dia d'aquells de pluja, avui és un dia d'aquells de dia gris. És una jornada de far, però no de qualsevol far, no. Avui és una jornada d'aquelles de far de pel·lícula de por, de far de situat a l'extrem d'una muntanya, un acantilat amb l'aigua i la mar que pica a la base del far, un far fred, d'un entorn gris, per un camí marrón al voltat d'herba, per on camina un home de pantalons amples, de mirada perduda, de rictus seriós, a on les dones van amb el mocador al cap, el mocador al cap per no despentinar-se, un far d'aquells en què al seu interior se senten sorolls estranys, cops a la part superior del far. Avui és un far de fred, és un far de boira, de núvol. És un far d'aquells que s'encén intermitentment i mira un infant des de la finestra a l'altre costat de la badia i pensa en la estranya vida que hi ha al seu interior. És un far de mobles de fusta vella, és un far d'olor a ranci, de ràdio que no funciona, de corredisses amagant-se d'una persona o d'un ésser que ens persegueix i ens neguiteja. És un far de dia fosc, de nit, és un far de pel·lícula de por, de persona amb quinqué que camina per un camí a les 12 de la nit a la recerca de vés a saber què. És d'aquells fars estranys d'olor a plat de cullera i a pobresa, eh? És un far de senyor amb boina i de nens estranys. Vaja, el que segurament podria utilitzar qualsevol persona per fer una pel·lícula. És un far de policia que sempre arriba tard, d'investigador que mai troba l'arma del crim i de dibuix fet en guix a terra de persona, amb silueta de persona que fa poca estona ha perdut la vida. Ben trobats en aquest far d'avui dia, plujós, gris, humit, fred, i que d'alguna manera i que d'alguna manera ens ajuda... Espera, és que m'estan parlant i m'estan com descentrat. I que d'alguna manera ens marca el devenir del programa d'avui. Avui comencem amb aquesta imatge de far, que no té per què ser la imatge de tots els fars del país, perquè allà on plou pot ser que sigui així, i allà on no plou pot ser que sigui un far assolellat, però que en tot cas és el referent del far, o aquests referents que sovint la cinematografia fan servir per explicar les imatges i les figures del far. Avui hem volgut començar així el programa, amb aquesta referència, que, què voleu que us digui? Trobo encertada a una de les imatges de la nostra cinematografia. Salutacions cordials de l'equip que fa possible el programa, que són en David Valverde, en Joan Borges i en Sergi Mir, la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González, i qui us parla, en Josep Maria, que no estarem amb vosaltres fins les 7 en aquest far de por i tenebrós.
El far, el programa mariner de Catalunya.
Com cada dia comencem donant un cop d'ull a la previsió del temps gràcies al Servei Meteorològic de Catalunya. Avui saludem a Manuel Álvarez. Manuel, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Avui la situació marítima quedarà força tranquil·la, sobretot a zones de la costa central, costa daurada i sud de la costa brava. Al nord de la costa brava tindrem la tramuntana que ho farà amb ratxes fortes i això farà alterar la situació marítima, especialment a les zones encarades a nord. A banda, pel que fa a la nuvolositat, tindrem inestabilitat a tota la costa de Barcelona. També, a mesura que avanci la tarda, tindrem la inestabilitat que es desplaçarà cap a punts de la costa daurada en forma de nuvolositat i també de xàfecs i tempestes que no es descartaria que poguessin també anar acompanyades de calamarsa. A partir del vespre, primeres hores de la nit, aquesta nuvolositat i així les precipitacions també tendiran a desaparèixer. De cara a demà tindrem una situació marítima molt semblant a la d'avui, alterada al nord de la Costa Brava a causa de la tramuntana que ho farà amb ratxes molt fortes. També ho farà el mestral a les Terres de l'Ebre amb ratxes molt fortes al llarg de tota la jornada, però només l'estat de la mar s'alterarà mar endins. En canvi, en la costa central tindrem una situació força tranquil·la. En general, amb predomini del sol, temperatures que seran una miqueta més altes, s'assoliran els 20 graus i fins i tot sobrepassaran aquests valors, sobretot a la costa daurada, i només tindrem a la tarda algunes nuvolades que deixaran el cel més ennuvolat de cara a la tarda, sense risc de precipitacions. I de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs molt bona tarda, Manuel.
Connectem amb l'actualitat.
I comencem parlant del port de Barcelona, que comença a operar amb creuers propulsats amb gas natural liquat. Isabel González.
Així ho ha anunciat la presidenta del port de Barcelona, Mercè Conesa, durant la fira de creuers que s'està fent a Miami. L'Aida Nova serà el primer vaixell que funciona amb aquesta energia alternativa i que farà escala a Barcelona durant aquest mes d'abril. Conesa ha explicat que han desenvolupat diverses iniciatives per impulsar l'ús de gas natural com a combustible amb l'objectiu de reduir les emissions contaminants. De fet, l'aposta del gas natural liquat com a combustible alternatiu és un dels eixos centrals dels quals s'ha centrat la fira que s'està duent a terme. En total, a tot el món hi ha 20 naus en construcció que utilitzaran aquest gas com a combustible. Durant la roda de premsa, la presidenta també ha posat en valor les xifres aconseguides durant l'any passat, el 2018, amb 830 escales i 3 milions de creueristes, unes xifres que ha titllat de rècord absolut.
I a la costa del Maresme, terratrèmol de 2,3 graus, no?
Exacte. L'epicentre ha estat al mar, just davant de Sant Pol, entre Sant Pol i Canet, amb una profunditat molt superficial. La percepció ha estat molt minsa i, de fet, segons les primeres informacions, no s'han de lamentar danys. S'ha un terratrèmol que s'ha produït fa una estona, passats 2 minuts de 2:45.
I seguim. Acord entre Foment i la Generalitat de Catalunya i els alcaldes de la Costa Daurada per coordinar el calendari de les obres ferroviàries al Camp de Tarragona. Daniel Rodríguez.
En la cimera celebrada ahir a Madrid s'ha acordat crear dues comissions, una de tècnica i una de política, per dissenyar un únic full de ruta per la integració de la línia del ferrocarril i la implantació del tren tramvia a la Costa Daurada. D'aquesta manera, el conjunt d'actors implicats es coordinaran perquè els calendaris de les obres en l'estructura ferroviària, encara que no s'han definit, vagin perfectament alienades. Damià Calvet és el conseller de Territori i Sostenibilitat.
És evident que a la que entri en funcionament la variant de l'alta velocitat entre Vandellòs i el que és el nus de Vilaseca, s'ha d'activar tot el que passi a l'actual traça de litoral. Desmantellament i transport públic via tren tramvia. La nostra voluntat és que tot això vagi coordinat, perfectament coordinat en calendaris. No és només la nostra voluntat, sinó que crec, sincerament, que és el que necessita el territori, el que demanda el territori. No podem deixar de servir les persones que actualment estan fent servir el transport públic de Renfe per una simple desconnexió entre calendaris. La nostra obligació com a administracions, treballant pels ciutadans, és que aquests calendaris vagin perfectament coordinats.
A més, tal com avançava ahir el Far, l'alcalde de Salou, s'espera que a finals d'any s'iniciïn les obres per convertir el baixador de Salou en la nova estació de la capital de la Costa Daurada.
I mentretant, la Guàrdia Civil ha intervingut 76 cries de tortuga protegida amagades en una maleta a l'aeroport del Prat de Barcelona. Ivan Fernández.
El passatger de nacionalitat italiana les transportava vives en el seu equipatge. Havia arribat a Barcelona en un vol procedent de les illes Seychelles amb escala a Doha, a Qatar, quan els agents de la Guàrdia Civil el van intervenir. Els agents del CEPRONA ja han dipositat les tortugues al Zoo de Barcelona i al Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya. Aquesta espècie de tortuga, originària de l'arxipèlag de les Seychelles, és considerada una de les més grans del món. De fet, els mascles poden arribar fins als 250 quilos de pes i poden viure fins a 165 anys. Es tracta, recordem, d'una espècie protegida per la Convenció sobre Comerç Internacional d'Espècies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestres.
I al Baix Penedès, les policies locals de Catalunya s'han reunit aquest matí al Vendrell.
S'han reunit amb motiu del Congrés de l'Associació de Caps i Comandaments de la Policia Local de Catalunya. La jornada, organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i la Policia Municipal, ha comptat al llarg del matí amb diferents taules rodones on s'ha tractat qüestions relacionades amb l'actualitat de les policies locals que operen a Catalunya. Les noves aplicacions tecnològiques i com aquestes es poden aplicar a la tasca policial ha estat un dels temes que ha copsat gran part del matí. La cloenda del Congrés, fa 2 hores, ha comptat amb la presència del secretari general d'Interior de la Generalitat, Brauli Duart, moment en què s'ha repassat la tasca feta i també l'estat actual de l'associació, així com el model futur de la policia local. Tot això 2 dies després que el sindicat de la policia municipal vendrellenca denunciés la manca d'efectius.
I detingut un piròman per provocar 9 incendis al Baix Empordà, Cristina.
Els Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà han detingut un home de 30 anys de nacionalitat espanyola i veí de Palafrugell com a presumpte autor de 9 incendis. La unitat d'investigació ha resolt 3 incendis en un centre de jardineria, en un turisme i en un domicili de Palafrugell el 2017 i de 4 vehicles a Parlavà a principis d'aquest 2019. La investigació de tots els incendis va concloure que havien estat provocats i perpetrats amb el mateix modus operandi. Els Mossos finalment van aconseguir identificar el presumpte autor i van emetre una ordre policial de detenció. Gràcies a la policia local de Santa Cristina d'Aro, que el va localitzar, s'ha pogut arrestar el sospitós. El detingut, que té antecedents, serà citat per a presentar-se davant l'autoritat judicial competent de la Bisbal d'Empordà.
I els Mossos d'Esquadra busquen un gironí per una presumpta estafa piramidal milionària.
Un veí de Girona de 33 anys que s'hauria fet passar per un broker d'una coneguda entitat bancària d'Anglaterra prometent grans beneficis en borsa està emperador desconegut des del passat 29 de març quan hauria fugit a Alemanya amb un cotxe d'alta gamma. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aquesta presumpta estafa que afectaria més de 200 persones. El sospitós hauria mogut els seus contactes per aconseguir quantitats que van dels 25.000 als 150.000 euros. Algunes persones fins i tot li van confiar quantitats superiors, fet que fa preveure que la xifra recaptada pot ser milionària. Un col·lectiu d'unes 150 persones organitzades i informades han posat els fets en coneixement dels seus advocats i es preveu que aquesta setmana es conegui quina instància judicial és la competent per seguir la investigació. El cas podria acabar a l'Audiència Nacional.
I el canareu Carles Roig, responsable nacional de Cítrics d'Unió de Pagesos, deixa el seu càrrec, Judit Castells.
Després de més de 15 anys en el càrrec, el responsable nacional dels Cítrics de la Unió de Pagesos, el canareu Carles Roig, anuncia que dimiteix per la manca de suport en la direcció del sindicat. Roig s'ha mostrat especialment crític per la que considera escassa capacitat de reacció de la cúpula d'Unitat de Pagesos a l'hora de buscar solucions a la greu crisi que castiga des de l'inici d'aquesta campanya els productors citrícoles ebrencs. Ens ho explica.
Primerament, l'administració sigui que admetixi que té un greu problema a les comarques nostres, ¿vale? Que els citricultors, que és un sector molt important a l'Ebre, té un greu problema. El primer és assimilar això. I després té que apostar a l'administració i els pagesos per anar tots més units, vale? per intentar, diguéssim, canviar certes directives europees o certs problemes de mercat, que si no anem tots a una, és impossible que hi hagi cap modificació. I si no hi ha modificacions, serà molt difícil tornar en un preu al cítric.
Un dels fets que ha propiciat la dimissió ha estat una de les darreres reunions convocada a l'Ajuntament d'Alcanar, on ni ell ni els membres de la sectorial van estar convidats. A la reunió van assistir la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, sindicats, cooperatives, i explica Roig que no se'ls va convidar. Solament, diu, va anar un membre de la Unió que tampoc els va avisar.
Segueix per... Professions.
I avui parlem d'una professió, bé, curiosa, bueno, curiosa no, interessant, com totes, però de la qual n'hi han hagut nous actius, tot just acabats de formar. De quina parlem, Cristina?
Doncs mira, de guies subaquàtics, i com bé deies fa pocs dies que s'ha acabat la segona edició del curs de guies subaquàtics al Parc Natural del Cap de Creus. En parlem d'aquesta formació i d'aquesta professió amb el coordinador del curs i guia subaquàtic, Boris Weisman.
Boris, molt bona tarda.
Bona tarda.
Per tant, tenim una nova promoció de guies subaquàtics que ensenyaran què o mostraran què, quina serà la seva feina.
Correcte. Aquest curs és concretament un curs per a guies. O sigui, la idea d'aquests cursos que es fan des dels parcs naturals de Catalunya, parcs marítims terrestres, és a dir, Cap de Creus i Montgrí, Meres i Baix Ter, és formar els professionals que ja són guies de centres d'immersió i que operen en el parc natural. Vale? Aleshores, el que se'ls ensenya aquí, doncs se'ls ensenya sobretot a que entenguin com funciona el parc natural, la zona protegida, per què les zones protegides tenen aquest valor tan important, què són les herramientes, les eines que poden utilitzar ells amb els seus clients, és a dir, explicar què són els coralls, explicar com viuen els peixos, explicar com funciona el sistema marí. Se'ls dona una informació perquè ells puguin transmetre aquesta informació als seus clients i d'aquesta forma intentar transmetre la fascinació per aquests entorns tan meravellosos que tenim aquí, en aquest litoral.
Per tant, aquests guies ja eren guies, ja estaven, ara els heu formant més per conèixer més l'entorn. Pel que fa a la professió de guia subaquàtic, a part d'acompanyar els clients, expliqueu-nos una mica els recorreguts, per exemple, que feu per aquí, aquesta zona.
Sí, sí. Bueno, clar, la feina d'un guia és múltiple. Per un costat, té una feina molt important, que és assegurar-se la seguretat dels seus clients. O sigui, que no es perdin, que la matèria estigui tot correcta, que el consum d'aire sigui l'adequat. Aleshores, els guies acompanyen els seus clients fent un itinerari concret, a una rondalla concreta adequada als clients que porten. I això és una feina molt important. Però és que, a més, a sobre del que se'n diu un guia acompanyant, són també guies interpretadors. Què vol dir un guia interpretador? Pues vol dir que, a més d'acompanyar-te i assegurar que tot sigui segur i sa i estalvi, pues a més et poden explicar coses, t'interpreten a l'entorn. Te poden ensenyar coses, te poden ensenyar aquest cavallet i a la sortida pues, t'expliquen, per exemple, que és el mascle qui pareix als bebès, te poden ensenyar un coral i explicar-te pues, que són colònies de petites anèmones, te poden explicar coses que després pues, tu pots aprofitar i disfrutar molt més de les teves immersions.
Clar, aquí hi ha una qüestió que tu apuntaves ara, i és que sota l'aigua, evidentment, la comunicació queda restringida, bàsicament, a qüestions de caire visual i gestual. Gestual. Com ho fan,
sí, sí, sí. Clar, els humanistes tenim tots un codi internacional de gestos, de signes, amb els quals ens comuniquem d'una forma molt bàsica. ¿Vale? Però, a part d'això, pues, abans d'entrar a l'aigua, un guia pues, li faria el que se'n diu un briefing. ¿Vale? Aleshores, el que nosaltres proposem és que faci un eco-briefing. Des del briefing pues, donem unes consignes molt concretes de com fer per fer un busseig segur, respectuós, en el qual pues, no malmetem al fons. Després també expliquem quines són les espècies que probablement veurem. I a la sortida, quan fem el debriefing, pues, expliquem pues, tot allò, com anar a l'immersió, quines són les espècies que hem vist, si cal agafem una guia, unes imatges i discutim amb el client què és el que hem vist, expliquem les particularitats d'aquestes espècies per justament això, per obrir els ulls i que discutim molt més de la seva experiència.
De fet, aquestes són algunes de les qüestions que aprenen. Quanta gent hi ha participat d'aquest curs?
En aquest curs hem estat una vintena. En aquest curs que s'ha fet al Cap de Creus i també, a part de guies de centres d'immersió, pues, també hi ha hagut Mossos d'Esquadra de l'Aquàtica, ¿vale? Perquè també el que ens interessa és que els agents de l'autoritat que intervenen en el món submarí, pues, que també estiguin informats i sàpiguen quins són els valors naturals que tenim i quins són els que hem de protegir, que hem de preservar.
Quan aquestes vintena de persones que hi han participat, a quantes hores hi dediquen i fan diferents pràctiques, suposo?
Sí, sí, sí. Aquest curs del Cap de Creus dura unes 25 hores, als quals n'hi ha sobretot teoria, en la qual pues, s'explica pues, com funciona el parc, quina és la gestió marina que es fa, quines són les espècies més importants i més característiques del parc, parlem de la geologia, parlem de la pesca, parlem de tot el que hi ha al món, al voltant del món del submarinisme. I a part, pues, es fan les sortides. Aquestes sortides pràctiques sortim, per exemple, hem fet una sortida en snorkel, en la qual hem fet un cens d'espècies indicadores de canvi climàtic, en la qual pues, mirem a veure quins peixos hem vist en aquesta sortida i què és el que ens poden indicar respecte a si el mar s'està escalfant o no s'està escalfant. Després també fem una altra sortida en la qual mirem l'estat de les gorgònies, perquè amb l'escalfament del mar, les gorgònies, que són uns coralls tous, estan patint molt. ¿Vale? Si el mar s'està escalfant i quan puja per un cert nivell de temperatura d'un cert quantitat de dies, pateixen molt i s'acaben morint. I l'altre també pues, fem un... El que nosaltres anomenem un perfil batimètric, és a dir, des de 0 fins a 25 metres anem definint quines comunitats ens anem trobant i quines són les espècies dominants que ens anem trobant. Això permet veure l'entorn marí pues, amb uns altres ulls de com els guies estan acostumats a mirar.
Aquesta gent tot just ha acabat ara el curs. Quan s'hi posarà a fer la seva feina? És a dir, quan executaran la feina pel qual han estat formats?
Bueno, a partir d'allà, aquesta gent ha acabat el curs i ja estan treballant. Aquests guies, la major part d'ells ja treballen en un centre d'immersió de la costa, i aleshores pues, ja està. Avui mateix estan sortint a l'aigua amb els seus clients i ja poden aplicar tots els coneixements que han adquirit durant el curs.
Això et anava a preguntar, avui potser no és el dia més adequat perquè tenim aquí un temps una mica complicat, però doncs la gent ja fa immersions a aquesta època de l'any, fins i tot abans, o ja van més de cara cap a l'estiu?
Clar, el gruix dels clients venen quan l'aigua és més calenta, cap al juny o així. Però ara per Setmana Santa doncs, hi ha un pic de clients, sobretot el client francès, que tenen vacances i són molt entusiastes i venen molt a bussejar aquí a la nostra costa. Però, clar, evidentment, la gran quantitat de clients venen a l'estiu. Tot i que busseig es pot fer tot l'any, amb un traje que nosaltres anomenem trajo sec, que t'hi fiques a l'aigua i no et mulles, i, clar, aguantes molt més el fred del mar.
Cal dir que en aquests cursos hi col·laboren també agents rurals, Mossos d'Esquadra i el Centre d'Arqueologia Subaquàtica, i que es fan al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i també del Baix Ter. Boris, escolta'm, ara només queda fer immersió un dia i poder gaudir de tot el que els heu ensenyat, no?, i que ens ho transmetin, i nosaltres ho expliquem arreu d'allà on anem.
Pues estic seguríssim que qualsevol centre de la costa catalana que està encantadíssim de rebre-us i d'ensenyar-nos aquestes meravelles que tenim aquí submergides.
Doncs farem un dia la prova. Boris, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins després i bona feina.
Adéu.
Doncs promoció de guies subaquàtics, una bona iniciativa de la qual avui n'hem volgut saber una miqueta més. Ara només falta que, coneixent que hi ha aquesta realitat, doncs tingueu la inquietud de voler aprendre'n o de voler gaudir-ne de tot allò que coneixen. Així arribem gairebé a 4:45 de la tarda. Ens aturem i seguim.
Navega amb el Far.
De l'11 al 13 d'abril a Torroella de Montgrí, 14enes trobades de música mediterrània. Un mar en cercle. Jugarem amb la presència del cercle i el moviment circular, la cultura popular, la música, la dansa, els jocs o els instruments. Unes jornades per explorar com sona la Mediterrània a partir de conferències, tallers, activitats, concerts i audicions de música. No li doneu més voltes i veniu a gaudir de la programació. trobadesdemusica.cat. Un mar en cercle. De l'11 al 13 d'abril a Torroella de Montgrí.
Les calçotades amb més tradició a l'Empordà les trobaràs a El Mesón del Conde. El menú calçotada inclou els calçots amb la seva autèntica salsa salvitjada, graellada de carn o suquet de peix a escollir de segon, crema catalana de postres, vi, aigua, cafès i una copeta de cava per arrodonir l'àpat. I atenció, perquè si tota la taula menú calçotada, els calçots són il·limitats.
Entra a la nostra pàgina web mesondelconde.com i aconsegueix un 30% de descompte. Ho tindreu tot inclòs per 27 euros. El Mesón del Conde, en ple nucli medieval de Sant Martí d'Empúries. 50 anys de tradició culinària al cor de l'Empordà. Segueix-nos a Facebook i Instagram.
Via Crucis vivent de l'Escala.
Aquesta Setmana Santa, viu-la amb tota la intensitat.
Els carrers de l'Escala es converteixen en el camí dolorós de Jesús cap al Calvari.
Divendres Sant a les 10 del vespre, Via Crucis vivent de l'Escala.
L'esforç de tot un poble.
A la ronda de l'olla de l'Escala Pizzeria Restaurant El Volantí, davant del mar al Port d'en Perris, veniu a tastar els nostres arrossos, els peixos de la nostra costa i també les nostres pizzas fetes amb massa artesanal i les nostres pastes. El Volantí, amb terrassa davant del mar, a la ronda de l'olla de l'Escala, telèfon 972-77-51-91. 40 anys de tradició i saber fer ens avala.
Dissabte, 13 d'abril, a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, música, Biflats, Humus Man. Biflats és la primera català en fanfare amb so de cobla, ritmes trepidants, un so genuí i nou, ideat exclusivament per a cobla. Dissabte, 13 d'abril, a les 9 del vespre, a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
L'olor de cafè dels matins quan em llevo amb tu. Els plats del sopar que ningú té el valor de rentar.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El destacat de la jornada.
Avui mateix i fins al dia 12 se celebra, es du a terme a Sevilla el Foro Internacional Marlice 2019. És una convenció internacional que organitza l'Associació Espanyola de Basures Marines, una entitat que plega a productors de plàstics, que plega entitats ecologistes, que plega particulars i que s'encarrega d'alguna manera de reivindicar aquest entorn natural com és el mar, com són els oceans, en la seva versió més original, menys contaminada. És una trobada en la que s'ha d'establir diàleg, s'ha d'establir conversa, relació, informació, intercanvi de coneixements entre diferents sectors que tenen a veure amb la sostenibilitat. En volem parlar per conèixer-ne una miqueta més. Per això saludamos a esta hora de la tarde a Pilar Zorzo, que és presidenta de l'Associació Espanyola de Basures. Pilar, bienvenida.
Gracias, buenas tardes.
Mayúsculo reto el que tienen ustedes estos días por delante, intentando poner orden a toda la contaminación, sobre todo de plásticos que tenemos en nuestros océanos, en nuestros mares.
Pues la verdad es que sí. Hoy hemos hecho la inauguración del Foro Internacional Marlice y estaba en el auditorio de Sevilla, en el auditorio del Acuario de Sevilla, perdón, y estaba repleto. Y la verdad que me ha dado un vértigo, digo, madre mía, cuánta gente aquí interesada en poner solución a este problema, ¿no? Y la verdad que sí, que es un gran reto y lo estamos acometiendo con muchísima ilusión, la verdad.
Aquí se juntan ustedes, en Sevilla estos días, estos dos días, se juntan pues desde los productores de plástico a las entidades ecologistas, a biólogos, medioambientalistas. Supongo que el objetivo es establecer un diálogo y empezar a encontrar solución, ¿no? En poner en común todas las investigaciones.
Exactamente, ese es el objetivo del foro, que es poner a todos los actores, a todo el mundo, a todo lo que tú has dicho, el sector privado, las administraciones públicas, los investigadores, los ciudadanos, todos juntos en busca de soluciones. Este foro es lo que pretende. Pretende aunar que entre todos se unamos esfuerzos para encontrar soluciones.
Juega un papel fundamental aquí el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ¿no?
Sí.
Que es un poco la base de todo.
Bueno, es que el foro se ha organizado conjuntamente con una reunión que tiene el convenio de Barcelona. El lunes y martes estuvimos de reunión y ahora entonces se ha organizado conjuntamente con ellos. Entonces, en la reunión de Naciones Unidas ha sido de buenas prácticas en torno a las basuras marinas. Y pues nosotros está dentro de nuestro foro, ¿no? Entonces, claro, el tener aquí también a expertos de todo el Mediterráneo, a tener delegados, está siendo muy enriquecedor, la verdad.
Han dividido, para entendernos, los mares y los... O sea, hay un departamento, ¿no? Hay una estructura que tratará básicamente del Mediterráneo, otra que tratará del Atlántico, se irán presentando proyectos. Es decir, para entendernos, vamos centralizándonos en cada uno de los aspectos, supongo que cada uno con una solución o con un debate diferente, ¿no?
Claro, claro. Sí, está dividido en dos salas, la sala atlántica y la sala mediterránea. Y entonces, bueno, pues cada participante, según su experiencia y pues puede aportar en una u otra sala. Porque claro, el Mediterráneo y el Atlántico son dos mares que están castigados por la contaminación de basuras marinas, pero de diferente manera, puesto que las actividades que se desarrollan en las principales actividades son diferentes, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, sabiendo que el origen de las basuras marinas, hay una fuente terrestre y una fuente marina, pues claro, dependiendo de las actividades marinas que se desarrollan en los mares, pues vamos a encontrar basuras diferentes.
Hay que decir que, por ejemplo, hay hasta talleres para periodistas, es decir, dentro del foro no solo hay diálogo, no solo hay mesa redonda, sino que también hay toma de conciencia, ¿no? A través de actividades como la que organiza, por ejemplo, Surf Rider para concienciar a los medios de comunicación.
Sí, sí, exactamente, exactamente. Tenemos un taller para prensa sobre basuras marinas y que está organizado por Surrider. Y sí, sí, o sea, porque también queremos un poco, pues bueno, los periodistas yo creo que muchas veces pues nos piden un... bueno, quieren más datos técnicos, quieren saber más, no quedarse solamente en transmitir la noticia, sino también en entenderla y poder comunicarla de una manera pues más realista, más fehaciente, ¿no?
El objetivo final, Pilar, ¿cuál es? Es decir, ¿es que haya un compromiso, que simplemente que se intercambien investigaciones, descubrimientos, voluntades, preocupaciones, o realmente que cuando se cierre el foro pues se diga, bueno, pues de cara al 2000X, la voluntad es que, pues bueno, los productores reduzcan, los consumidores reciclen, los medioambientalistas encuentren, o los investigadores encuentren una solución aplicable. ¿Cuál es el objetivo final del encuentro?
Bueno, pues el objetivo final realmente pues es primero mejorar el conocimiento que tenemos sobre las basuras marinas. Y luego, bueno, decir, bueno, pues cómo podemos incidir en la conservación de los espacios naturales. Esos son nuestros grandes objetivos. Y vamos a generar un documento y que reflejen todas estas medidas y todas estas soluciones que iremos aportando a lo largo de las sesiones. Entonces, evidentemente, este documento se distribuirá pues a las administraciones públicas, a todas las personas, a todos los actores que están involucrados en la problemática y sobre todo a los gestores, los que pueden tomar las medidas, a los que pueden implantar esas medidas, ¿no? Entonces generaremos este documento.
Este foro es el resultado del trabajo de la Asociación Española de Basuras Marinas, que nace el 2015 y que organiza este encuentro. Supongo que es un poco la cumbre de todo, ¿no? Es decir, nacéis, ahora me contarás con qué motivaciones, pero básicamente nos situaríamos en el que da sentido a todo el trabajo que habéis hecho hasta ahora.
Sí, sí, claro. Nacimos en 2015 y, bueno, a lo largo de estos años hemos desarrollado un proyecto como LiterDrone, un proyecto europeo. Hemos estado haciendo diferentes actividades, pero realmente, claro, la envergadura de este foro pues ha sido como un poco el culmen del trabajo de los dos últimos años, ¿no? De un montón de asociaciones de nuestros socios para conseguir este evento, ¿no? Pero bueno, que en este tiempo hemos estado haciendo también otro tipo de actividades, aunque la verdad un poco más pequeña. Esto para nosotros es un reto inmenso por la envergadura que tiene, ¿no? Y por la implicación que puede tener. Y evidentemente la trayectoria, porque nos gustaría que eso tuviera continuidad, ¿no? A ver cómo podemos gestionarlo. Porque claro, la asociación pues sí, nace con el objetivo de consensuar posiciones y emprender acciones para combatir la basura marina. Entonces, claro, el tipo de eventos pues es un mecanismo fantástico para poder conseguirlo, ¿no? Porque siempre hemos tenido en la idea ser una plataforma que aúne a todos los sectores y que podamos discutir todos al mismo nivel, ¿no? Porque la basura marina es un problema, además de ser un problema global, es un problema de todos. O sea, somos parte del problema y todos somos parte de la solución. Entonces, estar todos juntos en la plataforma que construye la asociación es fantástico en este sentido.
Correcto. Por tanto, quien quiera puede buscar esta Asociación Española de Basuras Marinas y a partir de aquí asociarse. Exacto. Unirse y sí, formar sí. Parte de esta gran familia. Finalmente, ¿cuánta gente sois estos días en Sevilla?
Pues mira, hoy seremos 200 personas. Muy hoy bien. Somos 200 personas. Y mañana, pues, 150. O sea, variará entre 150 y 200 personas, porque sabes que el foro está dividido en cuatro bloques.
¿Sí?
El de gobernanza, el de sensibilización, economía circular y investigación. Entonces, pues hay personas que se quedan durante todos los días y hay personas que vienen a bloques concretos, ¿no? Entonces, esto variaremos entre 100 y 200 personas.
Pilar.
Y además, hoy tenemos a todos los delegados de Naciones Unidas del Programa de Acción del Mediterráneo, con lo cual estamos súper contentos porque, claro, son países, los países del sur del Mediterráneo y, bueno, no sé, o sea, hay personas, hay representantes hasta de Kazajstán, hasta incluso de del convenio para la protección del mar Caspio, el convenio de Teherán. O sea que hay un elenco de personalidades que la verdad que nos encanta porque pueden llevar esto a otros sitios, ¿no?
Pilar, os felicito. Sí. Ahora falta que sea útil, que seguro que lo será.
Sí.
Y en todo caso, si te parece, estamos contactados y hacemos conclusiones cuando acabe de cómo ha ido todo. ¿De acuerdo?
Perfecto. Pues muchísimas gracias.
A ti, que vaya muy bien, presidenta. Hasta luego.
Com sentien en aquesta trobada hi participen moltíssimes entitats. Una d'elles és Surf Rider, que organitza diferents activitats al llarg d'aquests dos dies. Qui ens ho pot explicar és en Xavier Curto, responsable d'Educació Ambiental de Surf Rider a Espanya. Xavier Curto, molt bona tarda.
Molt bona tarda, hola.
I què hi feu vosaltres en aquesta trobada?
Pues mira, t'explico. Nosaltres estem treballant principalment en dos àmbits o direccions diferents. Per una banda, demà estarem coordinant una sessió sobre l'Atlàntic. T'explico, nosaltres estem treballant en un projecte que s'anomena LifeLema. És un projecte que neix entre la col·laboració de diferents entitats al País Basc i a França. Aquestes entitats formen part d'administracions, centres d'investigació, ONG, i aquest projecte que està en marc del LIFE, del programa LIFE, té l'objectiu de trobar punts on s'acumulen els residus al golf de Biscaya, que s'ha trobat que hi ha una gran quantitat d'ítems de residus. No? Aleshores, dins d'aquest marc, dins d'aquest context, nosaltres demà moderem una sessió que tracta diferents projectes i línies d'investigació, en aquest cas de l'Atlàntic. Val? A part, divendres hi haurà una acció de recollida de residus en una espai natural que són els marismes de l'Oviel, i en aquesta platja hi haurà diferents grups. Nosaltres, amb un protocol científic de ciència ciutadana, farem una recollida de residus i compararem amb altres protocols per veure una mica quins són els resultats i les conclusions d'utilitzar diferents protocols.
Per tant, es posaran a prova els protocols i es compararan els uns amb els altres.
Exactament, sí, això.
Per mirar, suposo, de saber quin és el més efectiu, quin és el més solvent.
Sí, pensa que normalment és complicat trobar el protocol ideal perquè es tracta precisament de programes de ciència ciutadana, no? Aleshores, estem treballant en programes que permeten que gent que no necessàriament tingui una carrera científica, la ciutadania en general, pugui fer un seguiment de residus marins al llarg de diferents tipus de costes o regions, no? Mm. Aleshores, clar, el protocol perfecte no existeix. Cada protocol té una forma o una línia per identificar els residus, ja sigui per tipus de materials o dins d'aquest tipus de materials per el número d'ítems o objectes diferents que acaba classificant, no? Aleshores, no hi ha un protocol perfecte, però nosaltres volem una mica primer mostrar en què consisteix una activitat de ciència ciutadana i després quines són les millors coses o què és el protocol en aquest sentit.
Per una entitat ecologista com vosaltres, una trobada d'aquestes característiques, què significa? És a dir, amb quines expectatives participa una entitat com la vostra en una trobada on hi ha administracions, on hi ha empreses que produeixen plàstic, que utilitzen plàstic?
Pues és una pregunta molt interessant, Sabem que la problemàtica de residus marins, en aquest cas, no, que és el que fa que ens unim avui a aquests dies per a buscar solucions, és un problema internacional, és un problema a gran escala que afecta molts països i que té unes dimensions increïbles. No? Parlem de que arriben als oceans entre 10 i 12 milions de tonelades de tones de residus a l'any, no? Que equival a tirar un camió de residus al minut, no? Sí. Aleshores, clar, un problema d'aquesta magnitud implica solucions no solament internacionals, sinó que on es contemple el paper de l'administració, el paper de centres d'investigacions, el paper d'entitats ambientalistes, el paper de la ciutadania. Aleshores, ficar tots aquests agents en un entorn així és el lloc ideal per treballar conjuntament i intentar treballar per trobar solucions que ni són fàcils ni són màgiques, no? Nosaltres això sí que ho tenim molt clar. La nostra solució principal, o el punt on volem arribar sempre, és cap a la reducció, no? Tenim clar que nosaltres hem de canviar els hàbits, tant de producció com de consum, no? Però tenir tota aquesta gent junta aquests dies ens permet, pues, intentar treballar, veure què s'està fent, què es pot millorar i crear networking també, no?
Creus que la gent ha vingut amb ànim d'arribar a acords o tothom ha vingut amb el fre de mà posat?
Jo crec que últimament sí. Jo crec que si mirem les notícies i mirem els canals de comunicació, ara es parla moltíssim d'això i crec que en aquests últims anys, i més amb una directiva europea que s'està aixecant molt forta, comencem a ser conscients de que ens estem enfrontant a un problema gran, no? Potser fa 10 anys només parlàvem uns quants, nosaltres hi parlàvem, però potser no ens escoltàvem tant. Ara mateix jo crec que sí, que tothom està una mica més a la white i que la gent que hi arriba aquí, o les diferents entitats o grups, saben que és el moment de ficar colzes i de trobar solucions, no? I que és una gran oportunitat. Jo espero que sí, i crec que sí, no?
Doncs tant de bo no t'equivoquis. Sé que no heu vingut només les entitats, sé que també hi ha administracions, crec que al teu costat hi ha gent de l'Agència de Residus de Catalunya, que també segurament hi té molt a dir aquí. No sé si tenim opció de poder parlar amb ells.
Sí, us passo amb el Xavier Delgado, de l'Agència de Residus Catalana, que també dona la seva visió i una mica el paper que hi fan aquí. ¿Vale?
Gràcies, Xavier, que vagi molt bé. Xavier Curto, fins
després. Moltes gràcies, bona tarda.
A reveure, molt bona tarda. Doncs, com podeu veure, entitats, però també representants d'administracions en aquesta trobada. Xavier Delgado, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda des de Sevilla.
Escolta'm, important trobada, no? Com dèiem amb en Curto, entitats, però també les administracions públiques d'alguna manera participant, no? I posant el seu gra de sorra en la reducció de la contaminació als mars.
Sí, nosaltres també hi tenim coses a dir i ens interessa també participar en aquests fòrums per poder crear xarxes, conèixer els actors i d'alguna manera doncs, trobar i veure noves idees i què s'està aplicant en altres indrets.
Una mica el paper de les entitats ecologistes és la de reclamar, no?, una millor conscienciació. El de les administracions és o el de la gent, o entitats com la vostra, no?, com l'Agència de Residus de Catalunya, és la de conscienciar el ciutadà, mediar amb les empreses. És un paper una mica estrany, no?
Bueno, és un paper complicat i de molta càrrega política, però que jo crec que amb les darreres directives europees s'està establint un marc força interessant per treballar i perquè no en sigui tampoc tan difícil a les administracions, ja que ja està ficant moltes pautes d'actuació a les empreses i d'objectius que s'han d'assolir. Nosaltres haurem de ser garants de que aquests objectius realment s'assoleixin en els percentatges i en els temps que marquen les noves directives europees.
La percepció o la impressió que tenim com a mitjà de comunicació és que la consciència en la ciutadania del país hi és. És a dir, tots tenim la certesa de que cal reduir l'impacte, de que cal ser més sostenibles, de que cal no utilitzar tot allò que no tingui una segona o una tercera vida o una utilitat important per a la nostra vida quotidiana. Altra cosa és que aquesta consciència la traduïm en fets, la traduïm en dades. Realment s'ha traduït, és a dir, hi ha una disminució o hi ha un canvi en el consum i en l'abocament d'aquest tipus de productes? Penso ara en plàstics, en bosses, en tot això.
És complicat incidir en la gent perquè tots estem ja acostumats a tenir unes comoditats i aquestes comoditats, algunes potser innecessàries, però que quan hi són és difícil renunciar a elles, o sigui, són canvis de consum que també haurien d'anar recolzats en canvis de producció. Mal, al final no pots comprar allò que no és accessible al mercat. I per tant, aquí hem d'entrar en un nou paradigma de l'economia circular on hi hagi un canvi en aquesta filosofia de comprar, usar i llençar per una filosofia de circularitat on aquest residu no es vegi com a tal, sinó que es vegi com un nou recurs. Mal, i que torni a entrar un altre cop en el cicle de la producció. Però jo crec que hem d'intentar ser positius i hi ha algunes experiències que s'han fet aquí a Catalunya en la que la gent ha respost molt positivament. Val? I, per exemple, podríem parlar del tema de les bosses de plàstic,
sí, és cert,
que ara mateix ja està regulat per llei la prohibició de la seva gratuïtat. Però a Catalunya ja fa bastants anys es va fer un pacte per la bossa amb el sector del gran comerç i això va començar a funcionar sense que hi hagués una llei darrere, simplement per un acord de voluntats. I la veritat és que la gent, tot i que el preu de la bossa pot resultar o pot semblar ínfim quan t'estan cobrant dos cèntims per una bossa en una compra de supermercat de 20 euros, doncs no representaria res, però realment sí que s'ha vist que hi ha hagut una disminució important en l'ús d'aquestes bosses. I per tant, jo crec que hem d'intentar positivitzar i entendre que aquesta conscienciació, tot i que en molts casos és difícil de prescindir d'aquestes comoditats a les que ens hem acostumat, a vegades sí que veiem alguns canvis que bàsicament la població els accepta i els entoma i donen resultats positius.
Ara hi ha una cosa que ho hem anat recollint aquestes setmanes, aquests mesos aquí al FAR, i que jo crec que també cal posar-hi l'accent, i és en el que no ens arribin. És a dir, hi ha gent que no volem consumir determinats productes en plàstic i no tenim cap altre remei, no? Per exemple, hi ha una empresa de refrescos que ha fet l'esforç de començar a comercialitzar novament el seu producte amb ampolles de vidre, però són ampolles més petites i, a més, són més cares, no? Intentar que les empreses prenguin la consciència de no subministrar-nos més plàstic o més producte o més envoltori del que és estrictament necessari, jo crec que aquí hi ha molt camí per recórrer.
Sí, jo crec que les directives europees en molts casos ja van en aquesta direcció, i en els propers anys veurem prohibicions de productes plàstics. Vull dir, vaixelles d'aquestes d'un sol ús, plats, gots, coberts d'un sol ús de plàstic, estaran prohibits. Els bastonets de les orelles com a tal, fets de plàstic, estaran prohibits. Jo crec que hi ha tota una sèrie d'ítems, d'objectes, que ara els tenim a casa nostra i que amb el temps i amb l'aplicació de la directiva acabaran sortint. Les alternatives, s'ha fet molt treball en ecodisseny i trobar alternatives als envasos de plàstic que estem utilitzant ara mateix. El vidre com a puntes és una, també hem de tenir en compte tot el cicle de vida d'aquests materials i també els costos ambientals que tenen, en el sentit que tampoc no és el mateix transportar una ampolla de vidre en tema d'emissions a l'atmosfera que fer-ho en plàstic, que és molt més livià i que pesa molt menys. Vull dir, hi ha molts factors a tenir en compte, però crec que de mica en mica s'han d'anar aportant solucions des de l'ecodisseny.
Xavier Delgado, t'agraeixo molt que ens hagis atès. En tot cas, bona feina i bon paper el que fa l'Agència de Residus de Catalunya, també en aquestes trobades, i en tot cas prendrem tots consciència, i us ho posarem com una obligació. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, perfecte. Una obligació, però amb positivitat.
Evidentment que sí. Gràcies, Xavier. Una abraçada.
Molt bé. Cuida.
Fins després. A reveure. Doncs comença avui, són dos dies, avui i demà, i en tot cas l'oportunitat de poder reflexionar sobre la contaminació als mars. Això a Sevilla. A no masses quilòmetres de distància, a Màlaga, tot just ara fa unes hores, s'ha acabat una trobada del MEDAC, del Consell Consultiu del Mediterrani, en el qual hi ha participat, entre altres, el seu vicepresident, i en el que s'ha tractat qüestions relacionades amb el món de la pesca. Antoni Marzo, benvingut.
Bona tarda, gràcies.
Escolta'm, el MEDAC ha posat punt i final a la trobada, també de dos dies, i què s'ha parlat? Suposo que molt del que ha decidit Europa, no?
Sí, ahir va ser, diguem, la part més densa, tocant el reglament aprovat la setmana passada del Pla Plurianual pel Mediterrani Occidental per les pesqueries demersals, i és amb el que més vàrem estar treballant.
I quin és l'ànim o quina és la voluntat o quina és la situació que s'ha pogut parlar en aquesta trobada?
Bueno, jo ja prèviament ho havia fet per escrit i ahir vaig demanar un posicionament, perquè el reglament ja està aprovat i els reglaments són d'aplicació directa, no cal cap acte de transposició perquè sigui efectiu a cada estat membre, no?, dels que estan afectats, en aquest cas Espanya, França i Itàlia. I jo vaig demanar fer la reflexió de que ha estat un reglament que s'ha aprovat a correcuita, que hi ha hagut pressa per aprovar-ho. Era una mica un acte d'acomiadament del fins ara comissari Carmen Ubella, que semblava pues, obsessionat perquè deixar aquesta guinda. I jo el que si volia és que quedés clar que és un reglament que s'ha fet sense un estudi previ de quina és la realitat de l'activitat pesquera de la costa litoral a nivell social i a nivell econòmic, i també que caldria haver reflexionat sobre els últims estudis de la FAO que reconeixen que hi ha una recuperació a la Mediterrània, no? Per tant, a nivell de mediambiental, que és el que sempre preocupa més a Europa, i a nivell social i econòmic, sobretot, s'ha treballat des de la frivolitat, des del desconeixement total. Per tant, jo volia que això es reconegués i que es reconegués també que cap administració no ha fet cap estudi ni dissenyat cap política per veure com implementar de millor manera aquest reglament. Vull dir que jo crec que ja haurien d'haver hagut uns actes de previsió amb anterioritat de dissenyar res, i uns altres després ja està aprovat, a veure com ho farem, no?
Mm-hmm. Faig la lectura de que el que dius és que, bueno, posar les bases de donar arguments per si en un futur algú vol retocar això que s'ha aprovat.
Retocar-ho no, sinó que quan et poses a treballar amb un reglament que té un impacte, és previsible que tingui un impacte és d'abast com aquest, tu el que has de tenir molt clar és quina és aquella realitat a la que li vols implementar aquesta normativa, sigui del tipus que sigui, no? Mm. Aquesta és la immediata. Jo no em poso a dissenyar cap política pesquera en aquest cas sense conèixer a fons quina és la realitat social i econòmica d'aquella activitat a la que li aplicaré. Segona, haig de tenir previst també, en el moment en què ja passo a dissenyar aquestes mesures, aquesta nova política, com faré la implementació de manera que garanteixi que no es perdran llocs de treball, no? Jo, una cosa és que vulgui la sostenibilitat mediambiental, però sobretot primer és la social i econòmica, perquè si no, l'altra per què la vull?
Antoni, si et sembla, ho deixem avui aquí, fem aquesta primera valoració i en tot cas ho reprenem més endavant amb més dades a la mà, et sembla?
Vinga, molt bé. Gràcies.
Moltíssimes gràcies. A tu, fins després.
Una
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
Els dijous, a 8:45 del vespre, i els dissabtes a 16:00 PM, de cine, a Ràdio L'Escala.
Informació cinematogràfica de la setmana en un programa protagonitzat per Anna Garrido, Àngel Torrent i Jordi Orno.
De cine, a Ràdio L'Escala. Estrena els dijous a 8:45 del vespre. Segon passi, els dissabtes a 16:00 PM.
Via Crucis vivent de l'Escala.
Aquesta Setmana Santa, viu-la amb tota la intensitat.
Els carrers de l'Escala es converteixen en el camí dolorós de Jesús cap al Calvari.
Divendres Sant a les 10 del vespre. Via Crucis vivent de l'Escala.
L'esforç de tot un poble.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.